Parlem a aquesta hora amb Joaquín López Contreras, que és el cap de la unitat de malalties infeccioses de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau de Barcelona. Senyor López Contreras, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Volíem comentar amb vostè aquest seguit de casos que han anat apareixent des del Fuenlabrada, que en són molts, després al Madrid, Almeria, Saragossa, Sevilla... Li sembla alarmant l'aparició d'aquests casos? Ens hem de preocupar?
No ho sé. Jo, la primera cosa que tinc a dir és que no soc molt aficionat al futbol. Jo crec que el que estan veient és probablement un reflex del que està succeint en la societat. I el que passa és que el futbol és un deporte de contacte, d'alguna manera, i els trasllats se fan en comunitat i el vestuari és comú i hi ha una interrelació més propera que en altres professions. I, per tant, les possibilitats de que es produeixen contagis no és especial. I està passant una cosa que és raonable que pugui passar. No vol dir que tingui que passar contínuament, però és veritat. Hi ha altres infeccions que es transmeten per contacte que en alguns esports s'ha demostrat que són més freqüents, com per exemple, hi ha un estafilococ i un marxa, que és el estafilococ resistent a la meticilina, que està molt descrit que afecta als jugadors de futbol americà, i és un contacte per pell, no és un contacte per gotetes com aquest, però els jugadors tenen força de contacte i espais comuns, molts espais comuns.
Creu que la tendència anirà augmentant progressivament? És a dir, ens haurem d'anar acostumant a conviure amb més casos de futbolistes amb Covid ara les properes setmanes?
Jo espero que no. Jo crec que hi ha una sèrie de mesures que estan basades en el que tothom coneix o deveria conèixer, que són el distanciament físic, la higiene de les mans, el portar mascaretes, que si es fan bé poden minimitzar aquests riscos. I això vol dir que hi ha que pensar... Jo no sé com tenen els protocols els futbolistes en aquest moment. Hi ha que pensar que pot ser que el vestuari es tingui que utilitzar d'una manera diferent a com ho feien abans, pot ser que el transport dels jugadors es tingui que fer d'una altra manera, i també tenim que pensar que això també ens ha passat en les institucions sanitàries i passa en altres col·lectius d'altres empreses. Hem de tenir en compte que probablement els jugadors és probable que tinguin vida social comú també fora del terreny de joc i fora de l'entrenament. Uh-huh. Que siguin amics, i els amics comparteixen més moments a la vida.
Mm-hmm. Esclar, ara ho deia vostè al principi, el que passa en el món del futbol és un reflex al cap i a la fi del que passa a la societat en aquests moments, no? L'augment de casos en general també es veu en el món de l'esport. En quin punt estem, doctor, en relació al Covid? És a dir, estem en un rebrot que anirà més i, per tant, hem de tema perquè això també s'apliqui o es vegi reflectit en el món del futbol. En quin punt estem?
A veure, el que estem veient en Catalunya, que és d'on jo tinc més dades, és que hem vist una pujada important de casos, principalment diagnosticats a l'atenció primària. Tenim que recordar que a la primera fase de la pandèmia la primària no tenia capacitat per diagnosticar els malalts i molts d'aquests malalts probablement van passar la malaltia a les seves cases i no van ser diagnosticats. Ara els estem veient, tenim el diagnòstic de certesa de que tenen el Covid i molts d'aquests malalts estan bé i estan passant els confinaments a les seves cases. Això és indiscutible, que aquests números han augmentat i fins fa pocs dies estaven augmentant. Aquesta pressió ja se transmet als hospitals. I nosaltres teníem un número d'ingressos i un número de malalts ingressats simultàniament que era baix fa 3 setmanes i ara és una mica més alt. I és una mica més alt en el nostre hospital i en la resta d'hospitals de la seva ciutat almenys. Alguns d'aquests malalts han tingut la necessitat de ser traslladats a les unitats de cures intensives. Això vol dir que l'augment de contagis que està succeint a la societat, que està succeint probablement en gent jove i en gent amb pocs factors de risc i que estan passant la malaltia a les seves cases s'està transmitint al sistema sanitari. No en la mesura que va passar al març i portem en aquesta situació 2-3 setmanes. No sabem el que va passar la setmana que ve, no? Jo no ho sé, realment no ho sé. Tinc la notícia d'avui que avui els nombres són similars a los de ahí, que es el primer día que no es de pujada. Uh-huh. Y eso es, puede ser una buena noticia, pero es muy corto, es muy poco tiempo. No sé lo que, en qué mesura esta presión de lo que está sucediendo, digamos, en el ámbito de la sociedad, fuera del hospital, se va a transmitir en los próximos días o semanas al hospital. Espero que no siga así y que seguint els consells que ens estan donant les autoritats sanitàries, aconseguint de nou controlar la situació, però és una situació que en aquest moment és preocupant.
Deixi'm tornar al món del futbol, perquè cada quant s'han de repetir els PCR? És a dir, perquè el Fuenlabrada va començar amb 4 casos i n'ha acabat tenint més de 20, no? Quina és la manera d'assegurar-se, anar actualitzant els testos?
A veure, jo crec que pot ser una manera, però no hi ha un número màgic que pugui dir se lo faig tothom tenint la possibilitat de ser contagiat en qualsevol moment. És clar que qualsevol malalt que tingui, qualsevol jugador que tingui mínims símptomes compatibles amb la malaltia, ha de ser testat de manera immediata, i això és sagrat, això no té cap dubte, i el tema és què fem amb els asimptomàtics, que també poden tenir la malaltia i estar contagiant a altres i no tenir cap símptoma. I amb aquests que s'ofren cada dia, cada 2 dies, cada 3 dies, cada setmana, abans del partit, és molt difícil. No hi ha una xifra màgica que podem utilitzar i que ens porti a una seguretat del 100%. És impossible.
Vaig acabant.
És molt important investigar tots els fronts. Això sí que és molt important. Quan hi ha un cas, hi ha que estudiar a tots. I això és molt important. O sigui, si fem els simptomàtics, aunque siguin lleus, si fem l'estudi dels brots. Quan cada vegada que hi hagi un positiu, farem tots els que han estat en contacte. I després, d'una manera que tindríem que pensar, que tenen que pensar ells, no nosaltres, anar fent asimptomàtics periòdicament, però no pot dir una data, pot ser la manera de tenir els jugadors controlats.
Els clubs estan fent bona praxis del protocol?
No puc contestar aquesta pregunta perquè no ho sé, no perquè pense que ho estan fent malament, que no tinc cap notícia de que vostès estiguin fent malament. No sé de primera mà com són els protocols dels clubs. Jo suposo que estan basats en els protocols que tenim per la població general, que han fet els departaments de salut pública de les diferents comunitats i que tindran aquesta sensatez. I suposo que s'han fet el mateix que per la resta de població, i això està bé, però no sé si probablement estaran fent alguna cosa de més que de menys, però no puc opinar sobre algo que desconec.
Gemma, l'hauries de demanar alguna cosa?
No, l'apunte que quan hablábamos de los protocolos que se están llevando en los clubes, claramente el del Deportivo falló, porque sabían que había 4 positivos en la plantilla y, insisto, tomaron un avión y se fueron a Coruña.
Fuenlabrada, te refieres, ¿no?
Sí. Fuenlabrada, sí. Esto es. O sea, ahí el protocolo falló claramente y la cuestión es si en otros casos también está fallando y no nos enteramos hasta el final.
Bé,
no lo puedo decir. O sea, también nos pasa esto en la población general, que de vez en cuando pues hay un caso y el estudio de contactos se retrasa más de lo necesario, entre medias aquellas personas no se autoconfinan o no tienen la información suficiente, reciben la información suficiente para que se autoconfinen. Hay errores, es evidente que estamos en una situación epidemiológica tremendamente compleja, que tiene muchísimas vertientes y muchísimas dificultades, y que hay algunas personas que tienen verdaderas dificultades para hacer el autoconfinamiento. Ya no hablo de futbolistas, hablo de la población general, y es verdad que el sistema no funciona al 100% y no funciona a la perfección como nos gustaría, ni en la sociedad, y probablemente con lo que usted acaba de contar, que yo no sabía con ese grado de detalle, pues tampoco entre los equipos de fútbol.
Desde su punto de vista profesional, uno de los puntos que la Liga quiso implementar al principio, antes de que volviera a la competición, era el aislar a los jugadores, el concentrarles. Dado que el fútbol es un deporte de contacto, que están juntos, que están en un vestuario, que se entrenan juntos, ¿sería la única manera de estar 100% seguros de que esos jugadores no solamente se relacionaran entre ellos, con nadie más?
Sí, pero a ver, yo me imagino que el confinamiento completo de la plantilla...
No, ellos no querían, ya se lo digo yo, que los jugadores dijeron que nanay.
No, por eso, pero o sea, aunque los confinen, o sea, lo que no puedes es confinarlos durante toda la temporada.
Claro.
Es decir, supongo que tienen que tener tiempos intermedios. En esos tiempos intermedios supongo que deben de tener relaciones con sus familiares y con algunos conocidos. En esos momentos se pueden producir contagios y esos contagios pueden ser transferidos a la plantilla. Es decir, el hecho de que minimicemos contactos, eso es bueno para los futbolistas y para nosotros. Es decir, yo tengo pandillas grandes y no me reúno con ellas, porque no es el momento de reunirme con pandillas grandes. Es el momento de que tengamos contactos de forma discreta, ponderada y prudente, intentando minimizar el número de personas a las que nos exponemos. Y sobre todo personas que pueden ser de riesgo en los dos sentidos, bien como transmisores, y yo puedo serlo porque estoy exponiéndome continuamente a pacientes, o bien lo contrario, de que yo ponga en riesgo a pacientes que son tremendamente vulnerables. O sea, que tenemos que tener unos comportamientos, digamos, bastante reflexionados sobre cada una de las acciones que tomamos. Entonces, dentro de las acciones que se pueden hacer con un equipo deportivo, el hecho de que de alguna manera se restrinjas o se disminuyan en la medida de lo posible los contactos y el número no sea multiplicado por 100, sea multiplicado por 10, pues es una medida que parece sensata, que disminuye las posibilidades. ¿Es eficaz al 100%? Por supuesto que no.
És Joaquín López Contreras, el cap de la Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Doctor, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i posar una mica més de llum a tota aquesta qüestió.
Moltíssimes gràcies a vostè.
Adéu-siau, bona tarda.